Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joantí Balcells. Anna Sensat, presidenta del Casal Català de Viena, ha explicat a Estel Migdia que de moment a Àustria encara se'ls permet anar a treballar encara que no s'estigui vacunat, presentant una PCR, però tot plegat podria canviar en qüestió d'hores.
Que s'estan plantejant la possibilitat en segons quins oficis, sobretot els que són al camp de sanitat, d'obligar la gent a vacunar-se. El que passa que, clar, això ja és una línia molt fina de on acaben els teus drets i si això entra dins la Constitució o no, perquè ja ho van intentar fer fa un mes i la gent se'ls va tirar la iugular dient, tios, això és anticonstitucional 100%.
El passat diumenge, el canceller d'Àustria, Alexander Schallenberg, anunciava el confinament per a persones no vacunades a causa de l'auge del número de casos de Covid-19 al país, que ja arriba als 11.000 casos diaris i la vacunació no arriba ni al 70% de la població. I a Catalunya, el Procicat prorroga 14 dies més les mesures de contenció davant la Covid-19 a Catalunya vigents des del passat 5 de novembre. El conjunt de mesures s'enviaran al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, atès que l'ús del certificat Covid requereix l'aval judicial previ. Com fins ara, entre d'altres, continuarà vigent la prohibició de menjar i beure al carrer entre la 1 i les 6 de la matinada, així com la prohibició de vendre alcohol a les botigues de convivència entre les 22 i les 6 hores. Primer trasplantament simultani de cor i fetge a Espanya. L'operació va durar més de 12 hores i va involucrar 30 professionals sanitaris. D'aquesta important fita n'acaba de parlar el Tot anirà bé de Ràdio Estel, Beatriz Domínguez, presidenta de l'Organització Nacional de Transplantaments d'Espanya.
Una noticia extraordinaria que además pone en valor la excelencia de nuestros profesionales y su capacidad de enfrentarse cada vez a retos más complejos desde el punto de vista médico y quirúrgico.
Domínguez també ha explicat que l'estat espanyol lidera el rànquing internacional de donacions des de fa 30 anys. A més, s'ha assolit una de les taxes de donació imaginables a bona part dels països del món. La presidenta de l'entitat ha sentenciat que 9 de cada 10 famílies diuen sí a la donació. I la Comissió Europea ha aprovat aquest dimecres mobilitzar 700 milions d'euros en ajuda per arribar a menjar, mantes i productes higiènics i de primers auxilis als migrants que es troben a la frontera entre Polònia i Bielorússia. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha reclamat al líder bielorrus, Alexander Lukashenko, deixar d'atemptar les persones i posar en risc les seves vides. I el director general dels agents rurals, Marc Costa, ha demanat aquest dimecres no utilitzar políticament el cos arran de la polèmica sobre la frontera d'Andorra amb Catalunya en una zona on s'estan instal·lant unes plaques fotovoltaiques a l'Alt Urgell. Costa ha recordat que els seus efectius no entren ni surten en els conflictes que són de la seva competència i ha lamentat que s'hagin fet unes explicacions incorrectes sobre la seva actuació. I el Col·legi Pompeu Fabra de Mollerussa ha confinat a casa els seus 430 alumnes per un brot de Covid-19 que afecta 6 alumnes i 5 professors. El Departament de Salut ha demanat a la direcció del centre per precaució es confinés a tot l'alumnat. El Departament d'Ensenyament ha matisat, però, que el centre no està tancat, ja que el professorat vacunat continua impartint classes telemàtiques des de les aules. Dijous es farà un cribatge massiu i dimarts 23 es preveu recuperar les classes presencials. I ara els esports en Pau Massip.
Dani Alves ha estat avui presentat oficialment com a jugador del Barça en un acte que ha plegat més de 10.000 persones al Camp Nou. Un Alves emocionat que ha tornat la il·lusió a l'afició. Després, juntament amb el president, el nou jugador ha atès els mitjans en una roda de premsa. Alves s'ha mostrat content de tornar i d'agafar el repte d'aixecar el nou Barça.
Las ganas van a ser igual de grande, porque yo sé lo que representa este club, sé lo que representa la historia que tiene el Barça, sé lo que representa sus colores, y he aceptado el desafío porque también sé de lo que yo puedo aportar.
El defensa brasiler també ha fet èmfasi en que és el moment de canviar les coses i que fer-ho és possible. Laporta ha recordat als mitjans que el brasiler és el jugador amb més títols de la història. Alves torna al Barça amb 38 anys, 5 anys després de jugar l'últim partit. Encara sobre el Barça, aquesta tarda el primer equip femení disputa la 5a jornada de Champions. Les blaugranes s'enfronten al Hoffenheim a 6:45 del vespre, en un partit que pot certificar la classificació de les blaugranes als quarts de final. Les blaugranes són primeres de grup sense haver perdut cap partit. L'entrenador Jonathan Giraldez recupera pel partit d'avui la portera Sandra Paños, que ja s'ha recuperat dels seus problemes als adductors, però en canvi per a Martens, que pateix una lesió al dit de la mà esquerra.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora i també ara les deixem de nou amb el Tot anirà bé d'Antoni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
De De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals. Coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida. Perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Senyores i senyors, amb tots vostès, Carles Sanz.
Això passa sempre, Carles? Tu arribes a un lloc i hi ha una veu que et fa la intro, com acaba de passar ara mateix, o no?
Doncs no, i m'hi estic acostumant, me comença a agradar això, eh?
Sí, no?
Tots vostès, com els reis,
t'imagines?
No?
Arribes sí. A la botiga i sona una veu, no?
Sí, sí, Arturo, el rei Arturo, saps? M'agrada, m'agrada.
Escolta'm, gràcies, Carles, gràcies, no, no. Perquè estrenes en una estona, en quatre horetes, estrenes.
Sí, sí, sí.
I estàs avui a la ràdio.
Sí.
Això té molt de mèrit, eh?
Aquí s'ha d'estar, com es diu, fent missa i repicant.
Sí, sí.
I un lloc adequat.
Sí, mai millor dir, no? Escolta'm, el Carles Sanz, després de tants anys, no sé, això de tornar a l'escenari, en aquest cas sol, a 4 hores abans, com tens l'estómac?
Home, hi ha una denominació que tenim els actors que es diu el trac. El sí. Trac és aquesta sensació que tens aquí a la boca de l'estómac, doncs que una mica que apreta, no?, i que doncs són nervis normals. Nervis que crec que s'han de tenir, a més, eh?, perquè són els que et donen aquest punt d'alerta i que quan vas massa relaxat a vegades amb les coses, doncs no acaba de... Jo, bueno, són uns nervis d'alguna manera bonics, perquè és perquè tinc un projecte entre mans que m'il·lusiona molt, perquè m'estimula molt, perquè a aquestes alçades de la meva vida professional, qui m'havia de dir que de sobte m'embrancaria amb una cosa que em donés tanta trempera, no? Però, per una altra, a vegades hi ha dies que tinc ganes de pretar a córrer i dic, escolta, per què m'he liat jo ara aquí amb clar, tot això, no?
I sol. Per fi sol. Perquè l'obra es diu Per fi sol.
L'obra es diu, ironia pura i dura, de Per fi sol, perquè, evidentment, a mi m'agradaria continuar amb els meus col·legues, que són amb qui he estat els últims 40 anys, no? El que passa que, bueno, ja ho entenc, hi ha cansanci, en fi, amb els anys, doncs, les il·lusions i els projectes, doncs, decauen, i potser era un bon moment, ara, a la xifra dels 40. I sí, fa respecte, això de pujar sol en un escenari, però al mateix temps, bueno, també és un repte que m'agrada afrontar.
M'imagino, i el que passa és que t'has anat d'una banda a l'altra, perquè has passat d'estar sempre amb ells a estar sol i amb un monòleg.
Sí, 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 sí. Sí.
És bueno, que un monòleg és fort, perquè tot recau en tu,
sí,
no?
Sí, sí, però jo crec que aquest és un projecte que a mi em ve una mica com ja, com si diguéssim una propina que em dono a mi mateix, no? Vull dir, aquestes alçades de la meva professional, doncs on faig una cosa que em fa gràcia i la faig a nivell títol personal, o ja no cal. Aleshores, crec que tinc un material a transmetre molt divertit, perquè són moltes anècdotes acumulades durant tants anys, anècdotes personals, anècdotes professionals, algunes inversemblants del tot, que jo al principi de l'espectacle dic, ojo, perquè totes són veritat, i era jo crec que s'havia de fer aquest espectacle, l'havia de fer.
I seran entre el públic, el Paco i el Joan, avui?
Avui no, venen el dia 25, perquè el dia 25 és com, diguéssim, l'estrena per premsa i demés, no? Llavors vindran el 25, perquè fins ara no han pogut veure'l per una qüestió purament logística. És a dir, el Paco viu fora de... viu a Sevilla i el Joan no para de viatjar per tot arreu i no havien pogut coincidir en els bolos que he fet fins ara arreu d'Espanya. Aleshores, sí, ara per fin vindran i, bueno, pues, escolta, espero que els hi agradi.
És veritat que una estrena avui ve precedida per moltes proves, anem a dir-ho d'aquesta manera, aquests bolos, no?, que s'han anat fent per la resta de l'Estat. Com han anat? Quina percepció has tingut, doncs, de la gent?
Molt bé. Aquest era el la por, el gran, diguem, el gran temor, no? Vull dir que quan tu tens un material, dius, bueno, jo crec que pot funcionar, però fins que no ho poses davant d'un públic no obtens la resposta, i la resposta no ha pogut ser millor. Això és amb el que estic més content, és a dir, veure com el públic des del minut 1 comença a riure, i a més és un espectacle que va de menys a més. Vull dir que al final la gent a cada anècdota riu i més i més i més, hi ha com una mena de... la gent combrega entre actor i hi ha una mena de comunió magnífica que fa que el públic surti entusiasmat. Perquè, i això a mi em dona molta empenta, perquè veig que tinc un material que és molt interessant, que és molt divertit, i això em dona molta confiança.
I un segell que es diu Tricicle, sí, que fa que, home, estrenar el Tricicle s'ha d'anar. Vull dir, hi ha com una mena d'obligació íntima per part de la gent que ens agrada, sí, el teatre, bueno, d'anar a veure tot allò que soni d'alguna manera Tricicle.
Per
no?
Això també presento l'espectacle com Tricicle presenta, en el sentit de que bé, que està clar que se sàpiga, doncs, que hi ha molt de Tricicle en aquest espectacle. No solament per les històries que explico, sinó també a l'hora d'actuar. Vull dir, la gent podrà veure com a l'hora de representar els personatges dels que parlo hi ha una gestualitat. Adéu, això és que em deu trucar.
Si és important, pots agafar-ho, eh? No, o sigui, jo m'espero aquí, eh? No. Vull dir, cap problema.
Això no, és el sastre que vol cobrar. Cosa... El sastre que vol cobrar.
Vol cobrar.
No, el tema és que no sé per on anàvem.
No ho sé, però és que no ara m'ha vingut al cap una vegada que estava fent-li una entrevista a la Pilar Rahola.
Ah, sí.
Fa molts anys, això. Li va sonar el telèfon mòbil, sí, i el va agafar. Li vaig dir el mateix que tu, saps? És a dir, o sigui, és important, ai, no li sap greu.
I ella va agafar,
sí, eh? Sí, jo vaig estar aquí explicant unes coses. Sempre podria fer una intro dels temes que venen
després.
La
incontinència de la Pilar és superior a la meva, jo crec, eh?
Sí, sí. Eren altres temps, també. Ara no sé, hi ves a saber que la trucaria a dia d'avui, sí, sí,
sí. No ho sé, penso que anàvem, doncs, que l'espectacle és així.
Sí, que la gent al cap també... Ah, no, estàvem parlant de la sexualitat.
Ah, exacte.
Estàvem parlant
exacte.
De que efectivament...
Doncs que... Exacte, doncs que a dalt de l'escenari es podia veure, no solament es podien sentir històries molt divertides, sinó que anaven acompanyades d'una gestualitat que el públic de Tricicle reconeixerà en seguida com un gest molt típicament de meus i de Tricicle. No?
És que són 40 anys.
Clar, no, és que
és tota una vida, és que és impossible,
és indivisible,
no?
Vull dir, la meva manera de fer ja està empaltada d'això, i ara afegir-li la paraula, que és el que nosaltres ens havíem limitat, ara jo, doncs, dono via lliure a la paraula acompanyada del gest.
El que és maco és que després de tota una vida, després de 40 anys, seguís parlant del Paco i el Joan com els teus amics, no? És a dir, perquè les relacions són difícils, i tants anys donen per molt, o sigui, hem vist moltes relacions que han evolucionat o involucionat, és a dir, ves a saber, no? I vosaltres, en canvi, us heu mantingut allà, eh?
Sí, nosaltres sempre ho hem dit, que hem sigut com un matrimoni a tres, però un matrimoni amb tot el que això significa, és a dir, amb totes les molt bones experiències, amb els grandíssims moments, però també en moments que a vegades han sigut una mica de tensió, sobretot en els processos creatius, és quan més nerviós estàs i quan hi ha més tensions, però ho hem sabut portar amb molta intel·ligència, amb molta mà esquerra. Hem superat les minicrisis que poden haver-hi hagut al llarg de tots aquests anys, perquè hem sabut que hi havia una cosa que estava per sobre de tot això, que era el Tricicle, i de fet el resultat obtingut no pot ser millor. Vull dir, a cada espectacle, després d'haver-lo discutit, de batut, etc, ha sigut un èxit. Per tant, vol dir que del debat i de la i de la discussió, al final en sortia una cosa que valia la pena, no?
Yeah.
I sí, sí, continuem sent, doncs, bueno, com germans, vaja.
Uns germans, un dels quals s'ha independitzat, efectivament, s'ha anat a viure, en aquest cas, al Teatre Borràs. M'imagino que, a més, en un moment en el que és molt interessant des del punt de vista de que la gent té ganes de riure, la gent té... venim tan cansats de tot el que ens ha passat, no?, que ja va bé anar al teatre i riure una estona i, a més, identificar-se també amb la persona que tenim allà, no?
Sí, i que, a més, exacte, jo crec que ara la gent ja un afany, unes ganes de riure, de passar-s'ho bé, encara que sigui amb la mascareta posada, però ara ja podem ser-hi tots, que fins ara també només podien anar al 50%, després al 70%, ara ja per fi podem ser-hi tots, amb tota la seguretat del món, i això està molt bé. I després està molt bé que, a més, es vagin a veure espectacles que no únicament siguin musicals, clar, perquè els musicals avui en dia doncs són fantàstics, però vull dir que també hi ha d'altres espectacles d'un format més reduït que t'ho poden fer passar igual o millor de bé.
Hi ha una altra història, o sigui, perquè tu encara formes part dels espectacles allò grans, dins de que és un espectacle petit, però és un espectacle gran, amb un Teatre Borràs, amb una,
sí.
Segurament amb una afluència de públic,
sí,
espectacular.
Sí. Espero.
Segur, home,
sí,
tothom,
sí,
vol dir ganes,
sí,
d'anar, sí, a veure aquest,
crec,
espectacle.
Sí,
no?
Sí.
Però ho deia tot això perquè s'estan fent coses a nivell de sales molt petites, absolutament interessants, que és un, sí, el que d'alguna manera ha de nodrir després el món del teatre, no?
Efectivament, hi ha una sèrie de sales amb projectes, projectes il·lusionants, que formen el teixit, diguéssim, teatral i cultural d'aquesta ciutat, que no tot és únicament, insisteixo, els grans musicals, que estan fantàstics, que estan molt bé i que s'han d'anar a veure, però que també hi hagi aquesta atenció cap a espectacles, diguem, d'un format més modest.
Estic pensant que l'evolució és després de 40 anys de silenci, en el primer espectacle parles, en el segon podries cantar.
Ha!
Podria ser un musical tu, no?
Calla, no, és que quan vaig començar jo els meus orígens a l'Institut del Teatre, a mi em van contractar una companyia de teatre que es deia El Teatrí, que feia un espectacle amb música en directe, és a dir, era un, es deia El Vodevil, i jo feia de galant de Vodevil, del Vodevil, era un homenatge als Vodevils de principis de segle, del Josep Sant Pere, el pare de la Mari Sant Pere, i jo feia, i cantàvem, hi havia una Dixieland que dirigia el Joan Vives, i jo cantava. I l'altre dia vaig anar a un teatre, encara quan estava amb el tricicle, i un vell tècnic d'allà va dir, escolta, diu, tu saps que vas venir aquí amb el Teatrí i que cantaves, i ho vaig enregistrar?
No.
Això vaig mateix. Això vaig dir jo.
Que bo,
no.
Que bo.
I em diu, si vols, diu, jo tinc la gravació. Dic, sí, home, per favor, porta-me-la. I l'altre dia em vaig sentir, després de no sé quants anys, jo cantant... He de dir que no ho feia malament, però vaja, que tampoc...
Jo aniria a veure...
Hauria sigut un cantant destacat,
aniria,
eh?
Aniria no? A veure't i escoltar-te, que és una de les grans coses, no? Que...
No, només em falta ballar, eh? Ara ja... Només... Però em sembla que hem arribat tard.
Ho pots incorporar, Carles. Escolta'm, m'ha agradat molt el que has dit abans, no? Que aquesta estada sobre l'escenari serà un passeig per les anècdotes de 40 anys en l'àmbit personal i també en l'àmbit professional. Jo en conec algunes d'aquestes anècdotes. Cap sorpresa per tu, perquè són les que estan al dossier de premsa. Però la veritat és que són d'aquelles coses que, vistes amb el temps, dius, no pot ser que tu un dia li trenquessis a Itàlia el nas, que va ser el Paco.
El Paco.
El Paco. Sí. Com va anar allò?
Va anar que vam fer un viatge terrible amb una furgoneta que no passava de 80 per hora, des de Múrcia fins a Brescia, que està acostat, això està al nord d'Itàlia, per un festival que havíem d'actuar.
Això són moltes hores de conducció.
Moltes hores de conducció, a 39 i poc de febre, el Joan i jo, per causa d'una grip, no? I quan vam arribar, els organitzadors ens van oferir fins i tot el llit de casa seva, en veure l'estat en què estàvem. I al final va venir un metge que va dir que ens posaria una cosa, que durant una hora aniríem a tope. I vam dir, posi el que ho sigui. Vaig actuar. Jo no sé què ens va posar. Vaig actuar. Amb una energia que jo no he tornat a actuar mai més. Jo no sé què ens va posar.
Però no li vau preguntar...
No, escolta, en aquell moment no. Però algun dia m'hi és convingut, eh? Quan allò arribes un dissabte a la tarda que has d'anar a actuar, una injeccioneta d'aquelles, no sé què era. I vaig actuar amb tanta energia que amb una d'aquestes vaig agitar els braços i vaig donar un cop de colze al nas del Paco i li vaig trencar.
Que fort.
Paco va haver de deixar l'escena, sagnant, bueno, va ser tot... Aquell bolo va ser un desastre des del principi.
És interessant quan mires enrere i trobes tants... petits, grans moments,
sí, sí,
no?
Sí, home, i tant. Explico també un viatge amb ascensor que vaig fer amb la Sara Montiel, que no se'l pot...
Amb la Sara Montiel?
Amb la Sara Montiel.
A l'ascensor?
Sí, no explico més.
Home, explica alguna cosa més.
No explico.
Jo la vaig conèixer, la Sara Montiel.
Veus?
en una televisió a Madrid fa molts anys i em vaig quedar impressionat, no? Era aquelles persones... Ja, m'imagino que per motius diferents. Perquè jo la vaig veure una senyora molt gran, que després, efectivament, es posava a la càmera i creixia. Que això li passa a molta gent, no? Sí, és a dir, gent sobretot gran, no? Sí. Que s'ha fet gran i que encara conserva aquell paper públic, no? Que quan el poses en directe, quan el poses davant d'una càmera... Creix moltíssim, no?
En fi, mils d'anècdotes que podran escoltar-les.
Sí, jo no sabia que li havies tirat els trastos a les parelles del Paco i del Joan.
Les nòvies...
Aquesta és molt bona.
Bueno, a veure, també s'ha d'entendre, el context és que eren èpoques en què no hi havia Tinder. Saps què vull dir? Un s'havia d'espavilar com podia. Llavors, el que no sabia és que eren les nòvies dels meus col·legues.
Aquesta dada em faltava.
Home, clar, si no, jo diria, home, tio, de què vas? No, no ho sabia, no ho sabia, però vaig fotre la pota una darrere l'altra. Sí, sí, al final, bueno, per sort no va anar més la cosa.
Ja, és interessant el tema. Sara, jo crec que la gent entrarà a l'espectacle, perquè nosaltres ara només fem un tast, eh?
Sí, perquè saps què passa? No vull explicar, perquè aquestes anècdotes, quan realment funcionen, és en el seu context, entre el com ho expliques i en com ho representes.
Ja.
I clar, dites a vegades a la ràdio
Només una més.
Digue'm.
Perquè no vull imaginar-me com posaràs en escena la teva colonoscòpia. colonoscòpia de Carles Sans,
sí, sí, sí,
amb una doctora que era qui li estava practicant la colonoscòpia, sí, que era molt fan teva.
Molt fan. I aleshores, mentre tu et sents introduït per un objecte clínic d'un aparell que va hurgant, ella va explicant lo molt divertida, com es divertia, doncs, amb tricicle, i que el seu fill havia fet en el festival de fi de curs d'aquell any, l'havia ballat al Soy un Truán, Soy un Señor. I mentre t'ho explicava, anava rient, i clar, ella, en fi, allò... I tu intentant conservar la calma...
I la dignitat. Perquè, perdona, l'escena...
No, l'escena és molt indigna.
És molt terrible, no? És molt terrible. No? La colonoscòpia, de fet, és molt terrible.
Ja ho és. Però, clar, si a més la doctora s'ho pren com una cosa... Clar, per ella era la colonoscòpia número 1000. I per tu és la colonoscòpia.
Que fort, eh? És que què fort. En fi, colonoscòpies a part, arriba avui, el dia de l'estrena. Finalment, quant de temps estareu a Barcelona, Carles?
Doncs estarem fins al 16 de gener. O sigui que estaré totes les festes de Nadal. Jo crec que és el regal perfecte,
sí,
per aquestes festes, perquè la gent rigui i passar-s'ho bé.
I a la gent li agrada marxar de casa, i els dies de Nadal, els dies de Nadal concretament, sempre són grans dies per anar al teatre.
I tant, no.
El dia Sant Esteve, per exemple.
És la millor època de l'any.
Estic d'acord.
Teatralment parlant, és una època
boníssima. El Cap d'Any també el faràs?
No. Cap d'Any i Nit Bona, o sigui, Nit de Nadal, no.
Val.
Això es reserva per la vida familiar, però el dia de Nadal, per exemple, sí, el mateix dia de Nadal, a les 9 del vespre faré la funció també, sí, sí.
Que bonic, no?
No, hi ha molta gent que li agrada que després del dinar de Nadal anar a teatre i...
I el dia de Sant Esteve, efectivament.
Sí, sí.
És que és bonic, és bonic. En fi, quina emoció, perquè quan fa ara que no puges a un teatre a Barcelona?
Home, a Barcelona, des de que vam estar al Coliseum, que va venir la pandèmia, i ens va fer marxar tots cap a casa. Sí, sí, clar.
Mai el tricicle havia estat tan callat, no?
Exacte. Però, bueno, aquí estem, amb moltes ganes.
Moltes ganes. I ara el futur, com mires cap endavant, Carles? Perquè és evident, jo imagino que aquesta obra marca un punt d'inflexió. És a dir, fins ara tot el teu estava vinculat al Joan i al Paco, i ara no necessàriament.
No necessàriament, tot i que nosaltres continuarem fent produccions. De fet, estem preparant una producció que és el Forever Young, que ja havíem dirigit, musical molt, molt divertit, i ja començarem a preparar-lo per la temporada que ve. O sigui que, de fet, com a tricicle, nosaltres continuarem fent projectes més enllà de l'escenari. I a títol personal, ara no penso res més que en explotar aquest espectacle, de girar per tot Espanya, per tot arreu, i després ja ho veurem, si estic cansat, cap a casa, i si no, doncs ja ho veurem una altra cosa.
És un luxe, no?, el poder arribar a aquest punt de la vida en el que un decideix el que vol fer, el que no vol fer...
Sí, exacte. Vull dir, sobretot, ara ho faig per això, perquè estic en aquest punt en què jo em puc permetre fer això, i si em ve de gust continuar, i si no, doncs res més.
No, i estava pensant, i aquells que tenim feines vocacionals, segurament tots coincidim amb això, no ho sé, jo no penso mai en jubilar-me, per exemple,
clar,
sincerament.
Clar.
Dius, bueno, ja no ho faré
ja
d'una manera,
sí,
ho faré d'una altra.
Ah, això mateix.
Me'n vaig a la ràdio del poble i faig allò un programa.
Jo, mentre no em jubilin, jo no, de moment aniré fent.
Però no, la teva és una d'aquelles professions a les que no tenen per què jubilar-lo mai?
No, escolta, hi ha actors que s'han fet molt i molt, molt grans actuant. Tampoc sé si seré d'aquests, eh? Ja. També et dic que...
Sí, aquella gent que diu morir-se a l'escenari no, tampoc no cap. No,
jo no, prefereixo...
Pobre gent, aquella gent que...
Si m'he de morir, prefereixo, no sé, de vacances a Eivissa, oi?
Ah, jo m'apunto.
Clar, home,
em sembla però, molt millor plan, sí,
senyor. Però, bueno, fins a que tingui la força i l'empenta, sí.
Ja. En fi, aquesta nit, a partir de les 8, que és un horari que m'agrada molt.
Sí, no?
Sí. Estem resituant una mica, no?, el tema dels horaris al teatre.
Sí, la gent s'ha acostumat a sopar més d'hora, a quedar més d'hora, i jo crec que sí... Home, és una llàstima perquè sí que és veritat que hi ha alguna gent que treballa a comerços que això...
Sí, les 8 és una mica
llavors,
just.
Són gent que ha de venir els caps de setmana, aleshores, ja. No? Però entre setmana hi ha molta gent, sí, sí, jo també m'agrada que...
T'estem fent europeus una mica, Carles.
Ja ens n'hem fet, sí, no.
Ja ens n'hem fet, no?
Jo recordo quan actuàvem a les 10 i mitja de la nit.
I tant.
A dia, entre setmana.
Que, de fet, anaves primer a sopar.
Sí, sí,
no?
Sí.
I després anaves al teatre.
I la gent venia entre setmana, a les 10 de la nit, a les 10 i mitja, i l'endemà treballava, però ningú...
Tu
ningú
tampoc
veia...
fa tants anys d'això.
No, ningú veia estrany. I ara, doncs mira, hem canviat.
Déu-n'hi-do, ens fem grans. La societat també es fa gran,
sí,
no?
Sí.
S'ha d'anar més europea, s'ha d'anar a dormir abans, en fi. Per fi sol, a partir d'avui al Teatre Borràs de Barcelona, no et vull entretenir perquè sóc conscient que tens moltes coses a fer abans de l'estrena, no?
Bé, retocs d'última hora, que sempre hi han. Sí, ara me'n vaig pitant cap allà, ja.
Molt bé, ens ho ha dit, eh? Sisplau, deixeu-me sortir aviat perquè toca l'estrena.
Sí, però encantat d'haver vingut.
Ho diré públicament, allò del molta merda, que és una cosa que trobo molt horrorós dir-ho, però se us ha de dir
bueno,
així,
és
no?
Una tradició que hi ha.
Per això, sí. Molta merda, Carles, sí. Que vagi
gràcies,
molt bé.
Moltes gràcies.
Tots els èxits i moltíssimes gràcies per estar aquí.
A vosaltres, per convidar-me.
Gràcies. Carles Sans, al Teatre Borràs, a partir d'avui mateix, amb aquest Per fi sol, ara manca 4 minuts per 4:45. Fem una petita pausa i quan tornem rebrem el Josep Martí Blanc per parlar de la vida. Avui un tema interessantíssim sobre allò que és políticament correcte i és més. El podríem, si busquéssim un títol, parlar d'algú així, quelcom així com l'ofensa de les sensibilitats. En parlem de seguida amb Josep Martí Blanc aquí al Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger, stand a little taller. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents en recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
És magnífic, no?, que en Carles Sans, abans de marxar cap al Teatre Borràs, on a les 8 estaran aquest Per fi sol, hagi decidit passar una estona amb nosaltres al Tot anirà bé. Tot anirà bé, perquè fa el temps anem a comprovar-ho. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda, Jordi.
Hola, Toni, bona tarda. El temps hem marcat per l'estabilitat. Deixem enrere dies de pluja, dies en els quals el cel estava ben gris, per donar pas ja a dies força més assolellats. De fet, el sol s'imposa ara mateix a tot Catalunya. Les boires del matí ja han marxat, i això sí, tenim alguns núvols alts, però són poc importants. Pel que fa a les temperatures, temperatures s'han recuperat una mica respecte a les que hi havia a primeres hores del matí, que eren força baixes, amb algunes glaçades al Pirineu. Ara mateix, temperatures entre els 13 i els 18 graus a bona part de Catalunya. La resta de la jornada, amb tranquil·litat. Encara bufarà, però, una mica de vent al nord de la Costa Brava i també vent de mestral a les Terres de l'Ebre. La previsió per demà ens indica un dia molt semblant al d'avui pel que fa a les temperatures i també pel que fa a l'estat del cel. El sol, amb sol, però amb boires a primeres hores del matí. Like a
I després de les 5 de la tarda farem coses interessants aquí al nostre programa. D'entrada parlarem del talent, no? Se n'adonen que portem una època en la que parlem molt sobre el talent, no? La creació de talent, la potenciació del talent. L'altre dia ens explicaven que l'Ajuntament de Barcelona havia organitzat tot un seguit de certàmens del BSN Talent, per exemple, justament per posar de manifest el molt talent que tenim a la ciutat, no? D'altra banda, també sabem que en aquests moments hi ha tot un seguit de campanyes que el que volen és tornar a portar a casa a tota aquella gent que ha marxat fora i donar, doncs, tot un seguit de motivació perquè això desenvolupin el seu talent a casa nostra. En parlarem avui a partir de les 5. I després ens farem ressò d'entrada d'aquesta pluja de leònides que hi ha aquesta nit. Mirarem cap al cel i, ja posats, saludarem a un home que té una feina que ens encanta. És el director de l'Institut d'Estudis Espaials de Catalunya. El senyor Ignasi Ribas ens acompanyarà per posar el punt final en aquesta secció que dediquem cada setmana al món de la ciència. Avui el senyor Ribas ens vol parlar dels nanoplanetes. Jo no sé si els nanoplanetes... Josep Martí Blanc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Anava a dir que jo no sé si als nanoplanetes la gent s'ofèn tan ràpid a nivell de sensibilitat com sembla que cada vegada ens passa més aquí, no?
Sí, noi. Aquesta és una... Són temps per a estar permanentment enfadat, cadascú amb la seva causa. Això és així, l'actualitat cada dia ens en dona exemples.
Avui feia un cop d'ull als dos llibres dels que ens vols parlar, perquè avui no és un, són dos llibres que ha escollit el Josep Martí Blanc per la seva secció, i els dos tenen aquest denominador comú, no?, de com el políticament correcte ens està fent alterar una mica, no?, la normalitat de les coses, diguem-ne, no?
Diguem que impedeix la conversa tranquil·la, que normalment és la manera d'arribar a conclusions que serveixin per tothom i no només per uns quants, o que haguem de viure cada dia amb la sensació que tenim una batalla per guanyar en el món de les idees i que si no la guanyem nosaltres la guanyarà l'altre i, per tant, quedarem anorreats, convertits en sorra. Però deixa'm dir-te que no són dos. Ens posem estupendos. Tres llibres te porto.
Ah, tres? D'un no tinc coneixement. Farem un trio avui. Està bé.
Anem valents i fem un trio i trenquem els tabús dels que parla el primer dels llibres. Mira, te'n porto tres. Un? El primer és La casa de l'Ahorcado, de Juan Soto Ibars, que ha publicat Debate, el subtítol és Com el tabú asfixia la democràcia occidental. Després en porto un altre que es diu Generación ofendida, de la policía cultural a la policía del pensamiento, de Caroline Fugés, això ho he dit a Península. I després en porto un altre que es diu Ofendiditos, sobre la criminalización de la protesta. I això és de Lucía Lichtmaier, i ho publica Anagrama. Els tres autors són periodistes i assagistes, i, per tant, són tres llibres, diguem-ne, de consum fàcil, entès com que la voluntat és de que no sigui una lectura per a erudits, sinó que sigui per al gran públic. Té voluntat de fer proselitisme de les idees de les que cada autor defensa. Els dos primers, La casa de l'Ahorcado, del Juan Soto Ibars, i Generación ofendida, de Caroline Fugest, comparteixen tesi, per entendre'ns, tot i que des d'estils i posicionaments diferents, i el tercer, que el deixarem de banda de moment, intenta contradir la tesi d'aquests dos dos primers. Com que nosaltres som gent de mirada àmplia, ho llegim tot i llavors ens quedem cadascú amb el que els hi ve de gust.
Deixa'm dir-te que quan avui he fet un cop d'ull als dos llibres que sí era conscient dels que anàvem a parlar, tant La casa de l'ahorcado com La generació ofendida, només el resum hi ha un el convida a reflexionar i el convida a llegir-lo realment, no? El llibre Soto i Bars, tu que te l'has llegit, no? Però la veritat és que si és tan atractiu i tan interessant com ho és el seu resum, realment val molt la pena llegir-lo, no?
Sí, aquí amb el llibre del Soto i Bars a Catalunya passa una cosa, que com que portem molt de temps dividits pel tema del procés, i aquest periodista és una persona doncs, que és molt hostil als posicionaments nacionalistes, doncs el llibre no ha tingut l'impacte que ha tingut a d'altres zones d'Espanya. Però és un bon llibre, en el sentit que sense intentar convertir-se en allò que no és, perquè no és un llibre d'un professor d'universitat, no és una tesi doctoral convertida en llibre. Sí que té una ambició intel·lectual gran i fa una aproximació al tabú des del punt de vista històric, però sempre amb la intenció d'acabar en el present. La tesi, escolti, en la societat, una societat que tothom intenta definir-se per la seva pròpia identitat, la més minúscula, tendeix a convertir un munt de temes en tabús i en trobar heretges per tot arreu. Mm-hmm. Els heretges s'han de perseguir perquè el tabú és sagrat i no es pot atacar. Llavors això ho trasllada a tots els temes doncs, que conformen l'agenda, aquest poti-poti diari, que són els temes que monopolitzen la conversa pública. Aquí et pots imaginar, doncs, des de les estàtues de Colón, que uns volen tombar i els altres consideren pràcticament sagrades, tota la ideologia de gènere, és a dir, els temes nacionalistes, un tema rere l'altre, tu veus com hi ha una línia divisòria, com ens anem agrupant per tribus, construïm els nostres propis tabús i, per tant, qualsevol mirada crítica o diferent sobre aquell tabú que nosaltres hem construït en funció de la tribu a la que pertanyem, automàticament ho assenyalem com una heretgia i a l'heretge què es fa?
Yeah.
Doncs sí, a l'heretge el que es fa és una pira al mig de la plaça, se'l posa dalt coronant fustes i canyes i se li pren foc amb l'aplaudiment i l'assentiment dels assistents a la plaça.
Però fixa't que és interessant això, perquè és com dir que ens hem fet més petits, no? És a dir, que ens movem dins el que seria la comoditat o el confort del pensament comú i a la que alguna cosa trastoca aquest pensament comú no ens sabem estar, no?
Bueno, el que també traspuen els dos llibres, però particularment aquest primer, és que cada vegada hi ha una renúncia més gran. És una paradoxa, perquè probablement mai havíem estat davant d'una societat tan individualista, no? On l'individu es considera algo sagrat i tots els seus drets cada vegada doncs, es va ampliant el catàleg de que cadascú faci el que li surt de l'angonal i que això no ho pot discutir ningú. Per tant, l'individualisme portat a l'extrem. Però al mateix temps, en el terreny del pensament, el posicionament individual, la llibertat de pensament individual, la possibilitat d'arribar a conclusions individuals, però la possibilitat d'expressar aquest pensament en públic, que és al final la gràcia de pensar, oi? De poder sortir a l'àgora i dir, pues mira, jo davant d'això, la meva postura o el meu pensament racional més encertat, menys encertat és aquest, doncs això cada vegada és més complicat, perquè sempre hi haurà la possibilitat, i aquesta possibilitat va increixendo, de que aquell pensament es converteixi o sigui interpretat per una agressió a un tabú d'alguna de les tribus que ens envolta. Mira, hi ha un exemple de llibre que per a mi és fenomenal.
Ah.
És un enginyer de Google, no? I la companyia li diu, escolti, mira, li encomanem una cosa molt important, perquè amb aquesta empresa estem amoïnats, perquè no hi ha prou... Veiem que les senyores no aspiren els posicionaments de comandament. I ens agradaria tindre més i tal. Inverteixi el temps i els quartos que necessiti, però facin un bon estudi per determinar la causa, perquè així ho podrem arreglar. I aquell senyor va fer la feina. Mm-hmm. I hi havia conclusions. No només n'havia una, n'havien diverses, però n'havia una que deia que les prioritats vitals de les senyores que podien aspirar amb aquelles posicions, sí, eren unes altres, i que en veritat no els interessava. Yeah. Tu no, això pots dir, doncs pots dir, l'estudi està mal fet, l'estudi no s'aguanta, pots fer un altre estudi que demostri el contrari, pots fer moltes coses. Però el que va passar és que el van acomiadar. Yeah. Perquè es va muntar una campanya de desprestigi d'aquest senyor sobre la base de que, en veritat, clar, aquell estudi tenia una mirada de gènere equivocada. L'havia fet un senyor i, per tant, les conclusions no podien servir. O sigui, l'opinió d'aquell senyor, parlem clar i malament, però per a que s'entengui, per ser qui era, les seves opinions, encara que el darrere que és un estudi, no valien una merda, per entendre'ns. Això és un altre exemple.
Però deixa'm dir-te que són exemples que sorprenen ben poc, no? Estem molt habituats. És a dir, tens tota la raó del món en situar-lo com a exemple, però és tan habitual, això, no?
Ens anem acostumant, no? Sí, sí. De la mateixa manera que tu t'acostumes a que un creador artístic com és un director de cine, o un artista com Scarlett Johansson, hagi de renunciar a un paper perquè la senyora és cis, no? Diuen un cos de senyora i li agraden els senyors. Crec que això avui dia es diu cis. Doncs escolti, com que la pel·lícula, aquest paper és el d'un transexual, aquesta senyora no el pot fer i va haver de renunciar al paper i va demanar perdó per haver-lo acceptat en primera instància. No? Yeah, yeah. I dir, bueno, fins i tot en terrenys com la creació cultural, doncs passen aquestes coses. Fa no massa a Catalunya un llibre que... el problema era que un llibre l'havia traduït una senyora d'aquí, que és blanca, i una senyora negra dels Estats Units, no? Yeah. Per tant, aquella traducció no servia, perquè aquí és una senyora blanca per traduir el llibre d'una senyora negra. Bueno, coses d'aquestes que efectivament fan adonar que pues, comença a sortir a compte no posar-te esparadrap a la boca
no?
i lligar-te les mans,
sí, sí,
perquè qualsevol cosa que diguis o facis,
sí, sí,
xafaràs un peu i el boomerang t'acabarà tornant i petant a la cara. No?
Tenia curiositat per saber com acabaves aquesta frase sobre el que es pot fer millor, i efectivament l'esparadrap a la boca m'ha semblat una conclusió brillant.
Sí. Callar.
Exacte,
però bueno, al mateix temps, i això no ho diuen, no està als llibres, però jo ho tinc incorporat com a reflexió. Al darrere de tot això hi ha un problema que crec que no té a veure amb que la gent s'enfadi més o s'enfadi menys. Té molt a veure també amb la capacitat de cadascú d'aguantar l'esquena dreta i dir, escolti, pues, vostè s'enfada, però això no, a mi no em farà fer un pas enrere. Yeah. Per tant, aquí estan les meves opinions, i si li agraden bé, i si no, pues, tal dia farà un any. Ara, la cosa està en que moltes vegades mantenir la teva opinió vol dir perdre la feina, com vam dir abans, o sotmetre's a un linxament públic que acaba tenint conseqüències també en la manera que t'acabes guanyant la vida, o que sí, no li podem demanar a la gent que es comporti com un heroi, no?
Parla sotibars de la polarització extrema que ha dado lugar al narcisismo tribal i a l'ensinismamiento autorreferencial. Em sembla realment una manera magnífica de resumir tot això, no?
Sí, crec que és una frase que adorna bé el que és el nucli del pensament. Uh-huh. Fixa't que després hi ha el llibre aquell que t'he dit que deixaríem de banda, Ofendiditos, sobre la criminalització de la protesta.
No, que el deixes pel final, Ofendiditos.
Bueno, aquest, aprofito ara per fer un incís, que és que aquest, el que diu és, escolti, tot això de l'ofensa i de que no es pot dir res i tal i qual, en veritat és una camama de la dreta, que ha desenvolupat el terme ofendiditos per ridiculitzar la protesta legítima.
Yeah.
I, per tant, intenten guanyar la batalla sobre la base de ridiculitzar a la gent que es defensa d'aquestes agressions o microagressions, perquè tot són agressions, i si no són agressions, els hi posem microagressions al davant, i llavors ja
ho tenim fet.
Ja cola.
Sí, sí.
I aquest, amb aquest llibre, està bé, perquè és una tesi que invita a pensar, i d'entrada dius, escolti, els ofensors estan tant a la dreta com a l'esquerra, uns se fan servir als altres i els altres als uns. En això no hi ha pràcticament diferències. Cadascú es comporta de la mateixa manera, només que amb arguments diferents i sobre la base de temes diferents. Però és que no estem parlant de que els ofendiditos... No, estem parlant de quan... no d'una ofensa, de que la gent se senti ofesa o se senti malament quan algú expressa una opinió. Estem parlant directament de quan tu et sents ho suficientment empoderat per intentar arrencar-li la llengua a l'altre.
Yeah, yeah.
I això no té, o no hauria de tindre legitimació, no en un entorn de societat democràtica, sinó en un entorn de mera convivència, on el primer que hem d'entendre és que tants caps, tants barrets, cadascú a la seua, després en funció de quan ens diferencien els matisos, ens agrupem per famílies polítiques, però sempre sense negar la legitimitat a cap d'aquestes famílies de que la seva manera de veure el món per ells és la millor, i que per tant hem de trobar la manera de fer-ho dia a dia comú entre tots. Això passa pel cedir i fer per passos enrere.
Diem. Fem una cosa, Josep. Et sembla que introduïm una persona a la nostra conversa, una persona molt interessant, a la que a més em fa molta il·lusió que avui estigui aquí al programa, perquè ens coneixem fa molts anys i ara fa molt de temps que no ens veiem, però que seguim amb admiració tot el que ha estat la seva trajectòria i la seva brillantor, no?, a l'hora d'opinar. Neus Tomàs, què tal? Bona tarda, Neus.
Que molt contenta de trobar-te.
Jo a tu.
Ho veig més sovint, però tu feia molts dies que no em retrobàvem, per tant, encantada.
Ho hem d'arreglar ràpid, això, Neus. La Neus Tomàs és periodista, és directora adjunta del diario.es. Imagino que estaves escoltant el que deia en Josep Martí Blanc, no?, sobre aquesta societat en la que hauríem d'entendre que tants caps, tants barrets, deia ell literalment, i com costa, no?, d'alguna manera de dur a la pràctica aquesta afirmació, no, Neus?
Sí, a mi una de les coses que m'agrada a la vida és parlar de llibres, perquè sobretot el que m'agrada molt és llegir. I llavors amb en Pep m'agrada aquest exercici intel·lectual a vegades, no? Més intel·lectual en el seu cas que en el meu, que no és, doncs m'agrada molt poder parlar de llibres. Mm-hmm. I a vegades ho fem. I llavors del llibre de Generació Ofendida, de la Forés, n'hem parlat. I a mi em sembla interessant, especialment interessant aquest llibre, i m'agrada, per exemple, parlar-ne també amb el Pep, perquè d'entrada, com comentava ell, no, jo estic molt a favor dels llibres que fan pensar, no? I estic molt a favor dels llibres que no et reafirmen en les teves tesis o fins i tot que des d'una ideologia que pot ser diferent a la teva, segurament el Pep i jo moltes coses ideològicament no coincidim, no, segurament, però en canvi m'agrada la gent que em fa dubtar i que introdueix matisos, no? I en el cas d'aquest llibre, doncs, a mi el que em sembla més interessant és que és el perfil de l'autora, és a dir, que algú des de l'esquerra interpel·la a una part important de l'esquerra amb preguntes incòmodes, però que s'han de fer, no? I és veritat que a vegades apel·la a exemples extrems, no sé si l'heu comentat, doncs, per exemple, un dels exemples que surt al llibre, no? La supressió d'una classe de ioga per no apropiar-se de la cultura índia, no? Mm. Però més enllà dels exemples així que poden ser més estrambòtics, però que existeixen, i per tant això, doncs, com a mínim ens hauria de fer parar i pensar, doncs em sembla interessant també la reflexió que es fa sobre el que anomena la Inquisició 2.0, no? Perquè jo coincideixo molt amb la tesi que té ella, de que ella diu els mals vents d'aquesta Inquisició moderna sempre comencen a bufar, per exemple, de xarxes socials, no? Que això donaria per un debat molt més gran, o un llibre que hem comentat fa poc amb el Pep, el No poses, no? Del filòsof aquest de moda, no? El Yun-Chul Han, em sembla que es diu. Doncs,
sí. Es diu així. El nom és molt difícil. Que el nom és molt difícil de memoritzar.
Crec que és així, però igual si algun oient corregeix, crec que és així. Chul Han, segur, i el primer nom diria que és Yun, però no em facis molt cas. Bueno, però en tot cas, el que sí que em sembla interessant és els debats que plantegen el llibre, un que em sembla molt interessant i els que de tant en tant anem a la universitat a donar classes o gent que ja està, no? El paper de la universitat, el debat entre en què ha de ser protesta, que segurament és intrínsec al món universitari, no? Però entre la protesta i la censura hi ha d'haver alguna cosa, no? I el risc aquest de convertir el que abans era una protesta en censura, no? I després, una cosa que també és interessant és que, clar, el fet de que ella és francesa, i alguns dels debats que planteja tenen molt a veure amb els debats, ara ho estem veient amb aquesta llarga precampanya, no? Mm-hmm. El laïcisme, quins són els valors republicans, debats que jo tinc la sensació que aquí a Espanya doncs no els tenim, no sé massa bé per què, potser perquè allà doncs els tenen més problemes amb això, o simplement perquè hem decidit no tenir-los, que no vol dir que existeixen, no? I al final una mica, no sé Pep si coincideixes, és l'objectiu noble, i crec que coincidiríem tots, és el d'intentar que hi hagi menys prejudicis. El problema és que a vegades les receptes que s'utilitzen el que fan és, no només no els combaten, sinó el que fan és alimentar-los, no? I això doncs és un risc que crec que s'ha de combatre des de totes les ideologies, però més si, per exemple, com passa en alguns àmbits de l'esquerra, se'n fa bandera.
Què dius, Josep, de tot això?
Mira, jo el llibre aquest de la Fogués hi vaig arribar a través de la Neus, així que celebro que tinguéssim més
treure. Sí, un dia d'aquests, perdona Josep, un dia d'aquests ens haureu d'aclarir aquest tipus de relació que teniu vosaltres, que aneu dient, que aquell llibre que vam comentar amb el Pep fa uns dies i tal, no sé si teniu una mena de club de lectura.
Som amants intel·lectuals.
Amants intel·lectuals. M'agrada
clar,
molt.
Clar.
Sí, sí.
Ens veiem sempre 20 minuts quan calentem per la tertúlia del Basté.
Ah, saps? Molt bé, sí, sí.
I allà a les 8 del matí pues parlem de llibres. Fixa't lo innocents que som.
No, i a les 8 del matí, sí, sí, és magnífic. És magnífic. Però, està molt
bé. Per aclarir la relació que
no, tu ets molt dolent. No, t'ho agraeixo molt, t'ho agraeixo molt. Digues.
Però dic que vaig arribar-hi a través d'una crítica que havia fet ella al diario.es del llibre. Vaig pensar, doncs, l'he de llegir, vaig llegir-lo. I aquest llibre, que té un punt, si vols, d'elevar l'anècdota a categoria, no?, i a més que fem una crítica i diguem, pues mira, la millor abusa d'algunes coses que des del punt de vista de notorietat no em van tindre, però bueno, si es tractava de fer un llibre i de sumar un munt d'exemples un rere l'altre, per a il·lustrar què? Pues mira, per a il·lustrar una cosa que un iaio del poble te diria amb aquestes paraules. Toni, entre el poc i el massa hi ha la mesura, yeah. M'entens? Mm. Llavors, és a dir, escolta, tu... Bueno, en l'hipotètic cas que encara tinguessis una cabellera llustrosa i abundant, tens dret a fer-te trenes o no tens dret a fer-te trenes? De veritat, algú pot sortir a dir que no et pots fer trenes perquè això és l'apropiació cultural de la cultura africana i estàs perpetuant un genocidi cultural? Bueno, pues en teoria això que a mi em sembla doncs que, vamos, jo això només m'atreviria a pensar-ho després d'haver-me fumat una tonelada de marihuana, no? Però hi ha gent que ho diu en sèrio, i no ho diu només en sèrio, sinó que genera debats al voltant d'això i aconsegueix doncs que hi hagi gent que hagi de demanar perdó a les xarxes socials, als Estats Units, pues perquè en una festa de Halloween s'ha vestit d'esquimal, i això és ofendre els esquimals, o perquè aprofita que encara té l'edat de tindre cabell per fer-se unes trences, i això és insultar a la comunitat afroamericana. No? Hi ha un munt d'exemples d'aquestes característiques que, insisteixo, el que il·lustren des del meu punt de vista és algo tan senzill com entre poc i el massa hi ha la mesura. I decantant la conversa sobre el massa, doncs això, la Caroline Forés, que l'escriu des d'un posicionament netament d'esquerres, diu, escolti, això el que fa és debilitar el posicionament del que ha sigut sempre l'esquerra i facilitar discursos i converses que donen avantatge a d'altres tipus de cosmovisions. Però més enllà d'això, insisteixo, el fixa't que et parlava d'un llibre que es diu Ofendiditos, que també està fet des d'una òptica d'esquerra, el de la Lichtmeier, que diria, no, això dels ofendiditos s'ho han inventat les de la dreta, però aquí tens el llibre Generació Ofendida, el que estem parlant ara, que està escrit des de l'esquerra i que, en canvi, treballa sobre els mateixos posicionaments que els de Soto i Valls. No? Jo entenc, després d'aquestes lectures i d'altres que podríem citar, perquè el tema aquest està de moda, entre cometes, i els editors és gent que té bon nas, i per tant, doncs, quan un tema entra a l'agenda es van vomitant llibres un darrere l'altre, fins que la conversa se'n va en un altre tema. Però si agafes unes quantes lectures d'aquestes característiques, de veritat, a mi em sembla que el sentit comú et porta a dir tothom té dret a creure el que creu, tothom té dret a pensar el que pensa, tothom té dret a expressar-ho, naturalment, i hem de trobar la manera, tant en la manera d'expressar com en la manera d'entomar aquesta expressió dels altres, de que l'espai comú, que és el que facilita la conversa, doncs se'ns eixampli una mica. I per eixamplar, el que ens convé és una mica menys de llengua i una mica més d'orella. Això és el que jo crec.
Més escoltar, menys parlar i més escoltar. Neus, hi ha temps per l'esperança o què?
Amb això que comentàvem de com... Saps què passa? Que jo crec que el que hem d'intentar, i per això em semblava interessant la reflexió que es fa en el llibre sobre el tema de la universitat, la universitat, i no només, però també a l'escola, tu has d'intentar educar a la gent en l'esperit crític, no? Però l'esperit crític també ha d'incloure una certa tolerància. I després saber que la història no s'escriu en el moment, no? Això, quan deia els llibres de moda, no? Ara està molt de moda, doncs això, si les estàtues s'han de mantenir, no s'han de mantenir, li has de posar la placa, n'hi ha prou, no n'hi ha prou. I jo crec que al final, doncs, el que més ven també, en el sentit més genèric de la paraula, és la confrontació i els extremismes, doncs llavors qualsevol cosa que s'assembli una mica al que deia el Pep del sentit comú, no? Que és una mica el camí del mig, doncs costa més de promocionar-ho i que triomfi, no? Per exemple, llavors passa que hi ha professors a les universitats que fins i tot a vegades tenen por d'enfrontar-se als extrems que tenen la mateixa universitat, quan del que es tracta és d'aprendre a pensar, no? I a mi em sembla que moltes vegades doncs, es va pel camí més fàcil, no? Doncs tirar-ho tot, no? En el cas de les estàtues, doncs tirar-ho tot. O en el cas del tema ètnic, o fins i tot amb la lluita antiracista, no? A mi hi ha una reflexió que fa la Fogués que em sembla molt interessant. Ella diu, quan tu esculls, algo així, no? Quan esculls el camí de la identitat, mai porta la igualtat, no? Sinó que acaba sent una revanxa, no? Doncs llavors, a vegades, quan tu intentes defensar la màxima igualtat, el que estàs fent és tot el contrari. I a mi em sembla molt interessant insistir en la idea de que és algú que sap de què parla i que està en el món aquest de les esquerres, perquè és algú que és una autora que ella explica que és lesbiana, que ha estat en moviments feministes, que ha estudiat l'ultradreta, que ha estat amenaçada per l'ultradreta, que ha estat apallissada per ser lesbiana, i tot i així encara hi ha gent que li treu, entre cometes, la legitimitat de poder parlar de determinades causes que ella mateixa ha defensat, no? I això què vol dir? Doncs que com que ho polaritzem tot, tot el que sigui, doncs intentar posar-hi matisos, no?, aquest sentit comú, aquest sent que deia el Pep, doncs és molt complicat, però jo crec que s'ha d'insistir en llibres, en xarxes, en converses, en tertúlies de llibres, on sigui, perquè és la manera.
Som feliços, avui aquí el Tot anirà bé, d'haver-nos introduït a la intimitat de les converses de les 8 del matí, en aquest cas gairebé a les 5 de la tarda, i que aquesta intimitat ens hagi portat a l'antena de Ràdio Estel, a la Neus Tomàs, que és magnífic. Neus, un petó enorme. A veure si un dia ens vens a veure.
Sí, quan vulgueu. Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bona tarda. Adéu.
Adéu, Pep.
Adéu, fins demà.
Josep, tinc ganes, sí, de tinc ganes de llegir els tres llibres.
Pues venga, ja ho saps.
Ara em poso.
Tu que, no?, que treballes poc i tens temps per,
exacte,
llegir.
Exacte, exacte. Veus? Jo que treballo poc em dedicaré a llegir durant aquesta setmana. Escolta'm, moltes coses per pensar, eh? De tota manera, en la reflexió final de la Neus probablement estava la solució. Diu, cal ensenyar a pensar. En el moment en què tots aprenguem a pensar de debò, probablement aquest tipus de debats seran diferents, no?
Tots ens hem d'atrevir a pensar, tots ens hem d'atrevir a defensar el que pensem.
I a qui no li agradi.
I sobretot està bé sortir cada dia de casa pensant que no ho tens tot après, que no ho tens tot après.
Josep, ho hem de deixar, que són les 5.
I ja està, doncs aquí ho
ja
deixem.
Està. Fins la setmana vinent. Una abraçada, Josep, gràcies. Senyors i senyors, són les 5, ara tornem.